Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Estem a 4 quilòmetres tan sols a la franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartides, tinc molts pares, tinc germans a molts pobles de la franja, per tant, és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social. Econòmic també, perquè si això ens acaba afectant a la part catalana, tornarà a afectar negativament el sector de la restauració, i per tant, demanem en aquest cas que el govern Aragó intenti controlar el màxim possible aquesta situació perquè realment s'ha pogut solucionar el més llarg possible.
És Josep Ibars, alcalde d'Almacelles, fent una crida a la responsabilitat de tothom davant d'un rebrot que afecta dues comarques de la franja de Ponent, la Llitera i el Baix Cinca, també el Cinca Mig. El govern de l'Aragó les ha retornat a fase 2, recomana als ciutadans que hi viuen que no surtin dels límits comarcals, així com evitar viatjar-hi des de fora si no és estrictament necessari. N'estem molt i molt pendents. És dilluns 22 de juny de 2020. Repassem altres titulars de la jornada d'avui, com el compromís Metropolità 2030, que aquest migdia s'ha presentat a Barcelona, un pla estratègic per l'àrea metropolitana. Ana Ruiz.
Sí, és un projecte que vol sumar esforços de 7 comarques en clau industrial, de mobilitat o mediambiental, entre d'altres. Afecta més de 5 milions d'habitants.
Primer dia feiner sense estat d'alarma i amb les fronteres obertes amb tot l'espai Schengen.
L'aeroport del Prat torna a funcionar a mig gas. Els viatgers surten només des de la terminal 1 amb accessos restringits. Sols hi poden entrar els que ja tenen bitllet.
I avui també es donava el tret de sortida de Casals i Colònies. Això sí, amb un format atípic.
Els nens entren per torns, els pren la temperatura i s'han de rentar les mans. Cada monitor tindrà un màxim de 10 infants que hauran de portar la mascareta de casa.
I el president del Col·legi de Metges de Catalunya reclama una reforma del sistema sanitari català.
En declaracions a la xarxa, Jaume Pedrós ha assegurat que, a més de finançament, cal establir un nou funcionament, menys rígid i burocràtic.
I en esports, el Barça fa servir el planter per rebre l'Atlètic Club.
El tècnic Quique Setién ha convocat 7 jugadors del filial per al partit de demà davant l'equip basc. A més d'Ansu Fati, Sergi Roberto i De Jong segueixen de baixa per lesió.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Tenim la revetlla a les portes i és important saber si el temps acompanyarà o no. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, que ens expliques. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant sobretot d'aquesta estabilitat atmosfèrica amb altes pressions i temperatures que acompanyen un ambient molt calorós a primera hora de la tarda. De fet, s'espera que la màxima avui pugui arribar fins als 35-36 graus centígrads a punt tant de Ponent com de l'interior de les Terres de l'Ebre. Quedarà frenada a la façana litoral degut a la marinada, on podrem veure a tot estirar màximes d'entorn dels 28 graus centígrads. I d'altra banda, avui hi ha també el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, especialment del Pirineu i sobretot del seu sector oriental, on no es descarta que aquesta propera tarda hi pugui haver algun ruixat aïllat, feble i minsum. En conjunt, una situació molt tranquil·la que es repetirà també demà a la revetlla de Sant Joan, amb sol i calor, i el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna que no tindran més conseqüència al centre de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies. Gràcies, Esther. Bon dia. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la precaució que demanen els alcaldes, com els d'Almacelles o Alcarràs, davant del rebrot que s'ha localitzat a 3 comarques d'Osca, al Cinca Mig, però també a la Llitera i al Baix Cinca, és a dir, a la franja de Ponent. El govern de l'Aragó ha hagut de prema el primer fre de la desescalada i tornen a estar en fase 2. Es recomana als ciutadans que hi viuen que no surtin dels límits comarcals, així com evitar viatjar-hi des de fora si no és estrictament necessari. I és aquí on els alcaldes del territori català demanen prudència a tothom, però especialment als pagesos. Els companys de MUN FM han parlat amb ells. Laura Porroi, bon dia, què t'han dit?
Bon dia, Anna. Veus de preocupació i també de prudència als municipis de la Franja de Ponent. L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, demana als pagesos extremar les mesures de seguretat pel brot detectat a Saidí. Alguns pagesos es desplacen a aquest municipi del Baix Cinca per subministrar fruita a l'empresa Frutas L'Espesa, on s'hi ha detectat un augment de casos. Escoltem Manel Ezquerra.
Tenim molt bona relació i veient aquestes últimes notícies que expliqueu, que farem, pues, és clar, augmentar aquest contacte a partir de dia directe a veure què està passant i recomanar les nostres explotacions agrícoles familiars, que també n'hi ha, que porten la fruita de Saidí, pues que extremin les precaucions, que em consta que ho estan fent, i hem de treballar tots units per a intentar fer front i tallar qualsevol cadena de transmissió en qualsevol moment que ens pugui sorgir a qualsevol dels pobles.
L'altre focus es situa a Binèfar, proper a Almacelles, a l'Alt Segrià. Josep Ibarz, alcalde del municipi, explica que la preocupació és principalment des de la perspectiva social, ja que a les poblacions tan properes hi ha molts vincles.
Estem a 4 quilòmetres tan sols a la Franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartits, tinc meus pares, tinc germans a molts pobles de la Franja, per tant és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social i econòmic també, perquè si això ens acaba afectant a la part catalana, tornarà a afectar negativament al sector de la restauració i per tant demanem en aquest cas que el govern Aragó intenti controlar el màxim possible aquesta situació perquè realment s'ha pogut solucionar el més aviat possible.
També s'han detectat casos a Fraga i Montsó.
Gràcies, Laura, des d'Emun FM. Seguirem atentament què passa amb aquest rebrot. De moment canviem de qüestió i parlem d'aquest pla Barcelona Demà, Compromís Metropolità 2030, un projecte que vol sumar esforços de tota l'àrea metropolitana per recosir el futur post-Covid-19 en un territori on hi viuen més de 5 milions de persones. I és que la idea és que el pla impliqui tots els ajuntaments de fins a 7 comarques, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, l'Alt Penedès i el Garraf. S'hi plantejaran accions per als propers 10 anys en clau industrial, de mobilitat o mediambiental, entre d'altres. Avui aquest compromís metropolità es presentava en societat, ho feia a Barcelona, i eren la seva alcaldessa de Colau i molts altres batlles, i ho seguia la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia, què ens n'expliques?
Bon dia, Anna. Després de reunir-se amb diversos alcaldes i alcaldesses, alguns presencialment i d'altres per via telemàtica, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comparegut al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona acompanyada dels alcaldes de Granollers, Terrassa i Mataró. I junts han explicat aquest pla metropolità per fer front a la crisi econòmica post-Covid-19. Un pla que reunirà ciutats de la segona corona metropolitana més enllà de l'àrea metropolitana i aixoplugaria fins a 5 milions d'habitants. Colau ha dit que per afrontar els reptes de l'Agenda Sostenible 2020-2030 és imprescindible i oportú fer un pas endavant.
I de polítiques ambicioses que ens permetin aproximar-nos als objectius que tenim marcats per al 2030, per al 2030, però això només ho podrem fer des de la cooperació entre municipis, no? I, per tant, aquí Barcelona s'ofereix com una més, com una capital col·laboradora, cooperativa, gens arrogant, ens al contrari, conscient també de que som ciutats interdependents, que som ciutats que ens necessitem les unes a les altres per poder fer front als objectius compartits amb estratègies d'èxit.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha celebrat l'acord perquè considera que permetrà a la ciutat deixar de ser el pati de darrere de Barcelona, dit literalment, per passar a estar a la cuina de la governança. Ballart ha anat més enllà i ha proposat fer un Consell d'Alcaldes.
Des de Terrassa ho tenim molt clar, serem ambiciosos, aprofitarem aquesta oportunitat històrica i, per tant, ens implicarem no només en l'elaboració d'aquest pla estratègic, sinó que pensem que s'ha d'anar més enllà, pensem que és l'oportunitat per definir i estructurar un espai polític a la gran regió metropolitana. Nosaltres en algun moment havíem parlat fins i tot de crear un Consell d'Alcaldes i Alcaldes dels 164 municipis de la gran regió, per tant, pot ser que en aquest moment doncs sigui l'oportunitat per poder crear aquest espai polític tan necessari. Per tant, tota la implicació per part de la ciutat i celebrem aquest moment històric d'avui.
L'alcalde de Mataró, David Bote, també ha valorat l'acord. Ha dit que hi ha un seguit de problemàtiques que traspassen els límits dels municipis i cal afrontar-los plegats amb noves eines. Bote, a més, ha assegurat que el futur d'Europa passa inevitablement per les ciutats.
Espero decididament que puguem abordar-ho plegats amb un concepte de no una cabeça o un cap pensant, sinó també d'entendre la realitat de tots i de totes i que a partir d'aquí doncs ens dotem d'aquestes eines que serveixin per entendre que l'evolució natural és l'Europa de les ciutats i que en aquest paper tots hem de jugar d'una manera col·laborativa.
I l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, també present al Saló de Cent, ha reivindicat que passin coses ja, sense esperar els dos anys de reflexió als que s'ha referit Colau. Per exemple, Mayoral vol exigir a la Generalitat que quan hi ha un episodi de contaminació atmosfèrica, la segona corona metropolitana pugui també regular el trànsit, cosa que assegura que ara no es fa. Mayoral també ha reclamat la construcció d'una línia de tren que uneixi Granollers, Mollet, Terrassa i Sabadell. Diu que costaria uns 400 milions d'euros.
Gràcies, Mon. Més coses d'aquest dilluns, que és el primer dia feiner, sense estat d'alarma i amb les fronteres obertes amb tot l'espai Schengen. A l'aeroport del Prat ja torna a funcionar a mig gas, va reprenent els vols europeus, inclosa la connexió amb Porto, tot i que fins a l'1 de juliol estarà tancada la frontera terrestre. Els viatgers surten només de la terminal 1 amb accessos restringits. Sols hi poden entrar els que tenen bitllet. Aquest matí les nostres companyes Zoraida Mas i Helena Puigdueta hi han anat. Helena, bon dia. Quin és el panorama?
Bon dia. Un centenar de vols operen avui des del Prat entre arribades i sortides, 28 de les quals provinents de països de l'espai Schengen. La resta, vols domèstics. Els més matiners, directament arribats de Mallorca. Més activitat avui que ahir i més treballadors desplaçant-se per feina encara que turistes. També es nota, però, que algunes companyies com Vueling amplien des d'avui les seves rutes nacionals i internacionals. La màxima aquests primers dies aquí a l'aeroport és informació, prevenció, higiene, pantalles i megafonia recordant l'obligatorietat de mantenir distància de seguretat i mascareta, itineraris senyalitzats i facturació a través de mampares de metacrilat. Els viatgers admeten agafar el vol amb tranquil·litat i asseguren que el passatge sol ser respectuós amb les normes. Alguna crítica, però, per l'aglomeració, en alguna ocasió, en els autobusos de recollida a peu de pista. Mentrestant, personal de seguretat recorda que a la terminal no s'hi pot accedir sense bitllet o només per l'acompanyant d'un menor o d'una persona amb necessitats especials. A l'arribada, control de temperatura i declaració de responsabilitat informant d'on s'allotgen i durant quants dies.
Gràcies, Helena. Aquesta era l'estampa a l'aeroport. Amb l'obertura de fronteres i aeroports, els municipis turístics esperen veure una mica de llum.
A l'Alt Empordà, però, el Gremi d'Hostaleria i l'Associació Gironina de Càmpings no creuen que en vinguin prou per salvar tota la temporada. Ho ha assegurat a Ràdio Vilafant el seu president, Miquel Gota Negra. I aquest matí, a la xarxa, l'alcaldessa de Tossa, Immaculada Colom, apuntava que el primer cap de setmana ha estat més aviat fluix.
La restauració en general ha treballat molt. Pensem que hotels i càmpings, els hotels pràcticament, jo et podria dir que el dissabte no arribava al 20% d'hotels oberts, càmpings encara res, pensions, hotels estem amb el mateix, i apartaments turístics es van començar a moure una mica.
Que han engegat el consistori per prevenir contagis amb l'arribada de turistes. La principal és prendre'ls la temperatura de manera voluntària, els demana responsabilitat.
I deixem el sector turístic i les platges, parlem de casals i de colònies, que avui, com us dèiem, també es començaven a posar en marxa. Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés, les dues principals entitats que n'organitzen, tenen gairebé 85.000 infants apuntats. Els casals tindran, però, un format atípic. Nens i nenes entraran per torns, se'ls pren la temperatura i rentar-se les mans és la primera activitat obligada. Cada monitor tindrà un màxim de 10 infants que hauran de portar la mascareta de casa. Els companys d'Esplugues Televisió han anat a veure el primer dia al centre d'Esplai Flor de Neu de la Fundació Pere Tarrés. Ferran Alcàsser, bon dia, com ha anat?
Bon dia, aquest matí han arrencat per tot Catalunya els casals d'estiu per a milers de nens i nenes amb les circumstàncies derivades de la pandèmia del coronavirus, un inici que arriba només 3 dies després que acabés el curs escolar amb les aules gairebé buides, una represa a les activitats marcada per les nombroses mesures de seguretat. Així, el casal d'estiu Flor de Neu, organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Sant Vicenç dels Horts, ha obert les portes tot realitzant controls de temperatura als infants que anaven arribant. Jordi Martí, monitor del casal Flor de Neu, explicava alguns dels aspectes del protocol de seguretat.
Distribuir-los en grups de convivència, que són de màxim 10 persones, i aquests grups no es poden canviar, o sigui, no es poden estar en contacte entre diferents grups durant la setmana. I només podrem estar amb el nostre grup de convivència, amb la resta no.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això necessitava molt el fet de... S'han d'estar molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, ja els trobàvem molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
Gràcies, Ferrandes d'Esplugues Televisió. Pel que fa al setembre, la tornada a l'escola, la ministra Isabel Celà assegura que l'organització als centres educatius permetrà neutralitzar un possible rebrot sense necessitat de tancar tot l'edifici a Catalunya i arreu de l'Estat. Ho ha apuntat en declaracions al Món a RAC1.
Sí, perquè la voluntat del govern és la de mantenir obertes les escoles, tot i l'aparició d'un rebrot la propera tardor.
Estamos mucho mejor informados ahora en relación a esa capacidad para detectar el rebrote y vamos a establecer un ordenamiento interno dentro de los centros educativos que nos permitan que nos permita separar grupos para que si en el caso desafortunado que se pudiera eventualmente producir un rebrote podamos rápidamente perimetrar el grupo y no necesitar cerrar la escuela, ¿no?
La titular d'Educació també ha anunciat la signatura d'un conveni amb altres ministeris i també amb les comunitats autònomes per a la distribució de 500.000 dispositius tecnològics per als estudiants amb dificultats per accedir a l'aprenentatge telemàtic.
Doncs precisament Càritas de Girona, que té durant el tancament de les escoles gairebé 900 nens i joves, assegura que un centenar d'ells no han pogut seguir aquest curs telemàticament perquè no tenien cap dispositiu tecnològic a casa. Girona FM, Andrea López, què més ha detectat Càritas pel que fa a fractura social que està provocant aquesta crisi sanitària?
Bon dia. Durant el període d'aturada per la Covid, Càritas Diocesana de Girona ha prestat servei a 892 joves infants, dels quals més d'un centenar no disposaven d'una connexió a internet per poder seguir la docència a distància o dels aparells necessaris per fer-ho, com ordinadors o tauletes. Dolors Puigdevall, directora de Càritas a Girona, explica que això evidencia que les situacions de pobresa s'estan transmetent entre generacions més ràpid.
En aquests moments hem palpat l'augment de la desigualtat en aquest àmbit educatiu. Desatendre ara l'estiu els infants i joves significa accelerar els processos de transmissió intergeneracional de les situacions de pobresa i exclusió.
Per evitar que aquesta desigualtat en el sector educatiu s'intensifiqui encara més durant l'estiu, Càritas oferirà fins a 50 serveis des de casals d'estiu a suport individual.
Passen gairebé dos minuts del punt d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els alcaldes de municipis lleidatans propers a la franja demanen prudència pel rebrot d'Osca.
El govern de l'Aragó ha retornat tres comarques a la fase 2, entre les quals les de la Llitera i el Baix Cinca. Recomana que els veïns no en surtin i evitar-hi desplaçaments si no és necessari.
En marxa el Compromís Metropolità 2030, un pla estratègic per l'àrea metropolitana que s'ha presentat aquest migdia.
És un projecte que vol sumar esforços de 7 comarques en clau industrial, de mobilitat o mediambiental. Afecta més de 5 milions d'habitants.
I primer dia feiner sense estat d'alarma i amb les fronteres obertes amb tot l'espai Schengen.
L'aeroport del Prat torna a funcionar a mig gas. Els viatgers surten només des de la terminal 1 amb accessos restringits. Sols hi poden entrar els que tenen bitllet.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Us ho dèiem en titulars, el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós, assegura que el sistema sanitari català no només necessita diners per posar-se al dia, també un canvi d'organització. Ho ha explicat al Notícies en xarxa edició matí, i seguint les seves paraules, hi teníem el nostre company David Fleta. David, bon dia, què ens en destaques?
Jaume Pedrós ha estat crític amb la manera com s'ha tractat el sistema sanitari català. Ha dit que es tracta d'un sistema abandonat, infrafinançat, que segueix una lògica de fa dècades i amb personal que no treballa en bones condicions.
I fins ja passat ha vingut de venir la Covid per posar de manifest, d'una manera descarnada, que el nostre sistema sanitari l'hem tingut, ara l'hem tingut parlant en primera persona amb la societat i els seus representants en general, el sistema sanitari ha quedat una mica abandonat.
Pedrós també ha estat crític amb la gestió de la pandèmia a nivell estatal i europeu. Assegura que s'hauria d'haver aïllat Madrid i que va fallar el sistema europeu de detecció de pandèmies. A més, afirma que és necessari que hi hagi una indústria local que fabriqui material de protecció. Tot i això, Pedrós valora que el confinament s'ha fet bé i que la coordinació de totes les UCIs de Catalunya ha estat extraordinària.
Gràcies, David. I encara en clau sanitària, l'Institut Català de la Salut ha presentat avui un programa adreçat a tot el personal que ha estat a primera línia durant la pandèmia per millorar-los l'estat emocional. Vol fer-ho a partir de museus i centres d'art. Més detalls amb Montse Hidalgo. Montse, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. L'experiència es posa en marxa l'1 de juliol i el personal vinculat a l'àmbit de la salut podrà entrar de manera gratuïta mostrant la seva acreditació i aportant els resultats de manera anònima a aquest programa pilot. El doctor en psiquiatria de la Vall d'Hebron, Josep Antoni Ramos Quiroga, ha explicat com l'art pot ajudar un personal que és força reticent a demanar ajuda en salut emocional.
Puguin, amb una sèrie d'obres d'art que han estat seleccionades prèviament en cadascun dels museus, doncs, a través d'una llibreta, un llibre que forma part del projecte, el Recuperat 19, fer tot un trànsit, un camí al llarg del museu que els hi permeti aprofundir en tècniques de respiració, en tècniques també de control de les emocions.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya, però també els museus Pau Casals del Vendrell, l'Episcopal de Vic, els museus de Cerdanyola, Tortosa, la Garrotxa o Sitges i l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu formen part del llistat de 16 museus que hi col·laboren en el projecte impulsats pels Departaments de Salut i Cultura.
Gràcies, Montse. En crònica política, avui hem de treure el cap a Badalona per saber què ha dit Xavier García Albiol en una roda de premsa que ha fet aquest migdia. Vol una junta de seguretat en presència del conseller Miquel Buch per tractar els problemes d'inseguretat i convivència a la ciutat. Aquest cap de setmana, recordem, un veí va ser ingressat en estat greu per un cop en un intent de robatori. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. El govern municipal convocarà una vintena de noves places al cos de la Guàrdia Urbana amb l'objectiu d'augmentar en un 10% l'actual plantilla que, segons lamenta, s'ha reduït en un 22% des del passat 2015. L'alcalde ha anunciat que se renovarà tot el material malmès, s'adquiriran nous vehicles i es recuperaran les patrulles de barri i la unitat Omega.
La unitat Omega passarà a tindre d'una furgoneta a dues furgonetes, el que significarà augment de membres de la unitat Omega, reforçament, creació, tornar a crear la unitat de guàrdia, de guàrdies de barri patrullant a peu i reforçar la resta de serveis. A modo d'exemple, els diré que tant la furgoneta com els materials que utilitzava l'Omega estan inservibles.
Albiol també ha recordat que aquest juliol el cos de la Guàrdia Urbana comptarà amb 30 nous agents i 19 més en comissió de serveis.
Gràcies, Raquel, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I l'apunt cultural d'avui ens porta a parlar del festival Esbaiola d'Esterri d'Àneu, que s'adapta als temps de crisi sanitària amb la reducció de l'aforament i menys companyies estrangeres convidades. Serà entre el 16 i el 19 de juliol. 1 a 1, Lleida Ràdio, Adriana Fora, endavant.
Hi ha alguns espais on podien agrupar fins a 700 persones i que amb l'adaptació al context sanitari s'han quedat en les 400. Ho explica Carles Pijuan, codirector artístic de l'Esbaiola.
L'espai únic amb més gent sí que és al Firal. Hi ha algun espai que podem fer fins a 400 persones. Hem reduït perquè ahir hi ficàvem unes 700 i aquest any hi ficàvem 400 perquè hem hagut d'eliminar la grada, doncs perquè la gent està agrupada en petits grups amb les distàncies de seguretat. I aleshores es pot desbellugar entre les 200, 250, 300 persones als espais grans. Cosa que, clar, això ha fet que hem reduït pràcticament a la meitat molts dels espais la gent que hi havia, no?
Aquest divendres es posaran a la venda 7.500 entrades. Enguany hi haurà 18 companyies amb 20 propostes diferents. Altres anys n'acostumava a haver-hi entre 22 i 24 i també s'ha reduït el pressupost, que l'any passat va ser de prop de 130.000 euros i enguany ronda els 100.000.
Gràcies, Adriana. A tot seguit, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè el Barça tira de cantera per rebre l'Atlètic Club. El tècnic Quique Setién ha donat la llista de convocats pel partit de demà davant l'equip basc, en el que hi figuren fins a 7 jugadors del filial, a més d'Ansu Fati. Sergi Roberto i De Jong, recordem, segueixen de baixa per lesió. Un Barça que ha perdut el lideratge de la Lliga després de la polèmica victòria del Real Madrid ahir al camp de la Reial Societat per 1-2. Els blancs van veure's beneficiats de les tres accions decisives que va analitzar el VAR. Ara, amb empat a punts, però amb golabaraix favorable al Madrid, els blaugranes preparen el partit de demà davant l'Atlètic Club. Quique Setién diu que es preveia que haurien de guanyar-ho tot per acabar sent campions de Lliga.
Igual, es verdad que estamos ahora por debajo, pero quedan 8 partidos por disputar y nosotros seguimos teniendo la misma idea, el mismo objetivo, que es ganar todos los partidos y estar ahí hasta el último. Ya lo preveía antes, que tendríamos que ganar prácticamente todo, igual que ellos, y esperar a ver hasta el final a ver qué es lo que pasa.
Seguim parlant de futbol, baixem a tercera divisió perquè un històric de la categoria, com és el Vilafranca, ha decidit fer un pas endavant i treballa en una professionalització integral de l'entitat. Des de Ràdio i Televisió de Vilafranca ens ho explica Josep Maria Soler.
La junta directiva del Futbol Club Vilafranca, que encapçala el seu president Joan Soler, vol buscar solucions pel futur de l'entitat, buscar enllaços per fer del tot viable la professionalització i també buscar l'ascens a la segona divisió B. Fa unes setmanes, l'entitat ja va confirmar la incorporació del reusenc Gerard Escoda com a nou secretari tècnic, càrrec que fins la temporada 2018-2019 va ocupar Iago Aguilar. Però la renovació serà molt més profunda i els de l'Alt Penedès signaran un acord amb persones vinculades al Lleida Esportiu que controlaran la gestió dels vilafranquins.
Actualment hem decidit amb junta doncs fer aquest pas endavant i la millor opció, en aquest cas, hem triat és anar de la mà d'un equip professional per aprendre'n i per poder nutrir-se també esportivament d'una sèrie d'avantatges.
Cal dir que en l'àmbit esportiu ja s'han produït 7 baixes al Vilafranca, amb Xavi Civil, Luca Tremiño, Lucas Ribeiro, Pablo Amantini, Ángel de la Torre, Julio Serrano i Martí Tàpia, que deixen el club.
I a segona divisió B, Kilian Gran renova amb la Unió Esportiva Olot. El futbolista figuerenc allarga la seva vinculació amb el club per una temporada més i es converteix en el 15è jugador pel projecte del proper curs. Mentre que Adri Díaz, migcampista procedent del Badalona, firma per l'Associació Esportiva Prat de cara a la propera temporada. També ha estat avui un dia de renovacions, ho ha fet Nils Mortimer amb el Barça B fins l'any 2023. I en tenis de taula, Jordi Morales abandona la disciplina del Club Natació Sabadell per tornar a jugar a casa seva, amb l'Esparreguera. Durant l'etapa, el Club Sabadellenc va aconseguir el títol mundial i va ser escollit com a millor palista del planeta. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dilluns, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'astronomia de grecs i romans. Els filòsofs grecs van ser els primers de separar la ciència de la religió. Buscaven la resposta a les seves preguntes en la pròpia natura, sense barrejar-hi massa supersticions, mites o llegendes. En termes actuals, podríem dir que, mentre que els babilonis van ser un dels grans astrònoms observacionals, els grecs van ser uns grans astrònoms teòrics. Van intentar explicar i entendre el moviment dels astres i per això van crear hipòtesis i models geomètrics. L'univers dels grecs eren la Terra, el Sol, la Lluna i els planetes, bàsicament. Allà hi havia estrelles, però estaven molt lluny i no en podien conèixer gran cosa. Els seus esforços es van centrar, sobretot, a descriure les òrbites planetàries i fer-les quadrar amb els moviments planetaris en el firmament. Van aparèixer dues línies de pensament. La primera deia que l'univers és geocèntric, és a dir, que la Terra és el centre de l'univers. La defensaven Plató, Aristòtil, Hipart, Ptolomeu... I la segona propugnava que l'univers és heliocèntric, és a dir, que el Sol es troba al centre de l'univers, i la defensaven Filolau, Heràclides, Aristarc. Però, com sabeu, va triomfar la primera de les idees. Durant molts anys vam pensar que la Terra era el centre de l'univers. Els romans van heretar l'astronomia dels grecs, però no van anar més enllà. Eren un poble pràctic que va primar la tecnologia pràctica sobre la ciència. Així van desenvolupar àmpliament l'enginyeria civil per a crear ciutats, carreteres, ponts, aqueductes, etc. L'astronomia no els interessava gens.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Estem a 4 quilòmetres tan sols de la franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartides, tenim molts pares, tenim germans a molts pobles de la franja, per tant, és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social. Econòmic també, perquè si això ens acaba afectant a la part catalana, tornarà a afectar negativament al sector de la restauració, i per tant, demanem en aquest cas que el govern Aragó intenti controlar el màxim possible aquesta situació perquè realment s'ha pogut solucionar el més aviat possible.
És Josep Ibars, alcalde d'Almacelles, fent una crida a la responsabilitat davant d'un rebrot que afecta dues comarques de la Franja de Ponent, la Llitera i el Baix Cinca, també el Cinca Mig. El govern de l'Aragó les ha retornat a la fase 2, recomana als ciutadans que hi viuen que no surtin dels límits comarcals, així com evitar viatjar-hi des de fora si no és estrictament necessari. N'estem molt i molt pendents. És dilluns 22 de juny de 2020. Repassem altres titulars de la jornada d'avui, com el Compromís Metropolità 2030, que aquest migdia s'ha presentat a Barcelona, un pla estratègic per l'àrea metropolitana. Anna Ruiz.
És un projecte que vol sumar esforços de 7 comarques en clau industrial, de mobilitat o mediambiental. Afecta més de 5 milions d'habitants.
Primer dia feiner sense estat d'alarma i amb fronteres obertes amb tot l'espai Schengen.
L'aeroport del Prat torna a funcionar a mig gas. Els viatgers surten només des de la terminal 1 amb accessos restringits. Sols hi poden entrar els que tenen bitllet.
I avui també es donava el tret de sortida de casals i colònies, això sí, amb un format atípic.
Els nens entren per torns, se'ls pren la temperatura i s'han de rentar les mans. Cada monitor tindrà un màxim de 10 infants que hauran de portar la mascareta des de casa.
I el president del Col·legi de Metges de Catalunya reclama una reforma del sistema sanitari català.
En declaracions a la xarxa, Jaume Pedrosa ha assegurat que, a més de finançament, cal establir un nou funcionament menys rígid i burocràtic.
I en esports, el Barça fa servir el planter per rebre l'Atlètic Club.
El tècnic Quique Setién ha convocat 7 jugadors del filial per al partit de demà davant l'equip basc, a més d'en Sofati. Sergi Roberto i De Jong segueixen de baixa per lesió.
I tot seguit fem un cop d'ull a una altra informació important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, que ens expliques. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant sobretot d'aquesta estabilitat atmosfèrica amb altes pressions i temperatura que acompanyen un ambient molt calorós a primera hora de la tarda. De fet, s'espera que la màxima avui pugui arribar fins als 35-36 graus centígrads a punts tant de ponent com de l'interior de les Terres de l'Ebre. Quedarà frenada a la façana litoral degut a la marinada, on podrem veure a tot estirar màximes d'entorn dels 28 graus centígrads. I d'altra banda, avui hi ha també el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, especialment del Pirineu i sobretot del seu sector oriental, on no es descarta que aquesta propera tarda hi pugui haver algun ruixat aïllat, feble i minso. En conjunt, una situació molt tranquil·la que es repetirà també demà a la revetlla de Sant Joan, amb sol i calor, i el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna que no tindran més conseqüència al centre de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies. Bon dia, igualment. Gràcies, Esther. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant el Jordi Olivella, us parlant a Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la precaució que demanen els alcaldes com els d'Almacelles o Alcarràs davant del rebrot que s'ha localitzat a tres comarques d'Osca, al 5 a mig, però també a la Llitera i al Baix 5, a la franja de Ponent. El govern de l'Aragó ha hagut de prema el fre de la desescalada i tornen a estar en fase 2. Es recomana als ciutadans que hi viuen que no surtin dels límits comarcals, així com evitar viatjar-hi des de fora si no és estrictament necessari. I és aquí on els alcaldes del territori català demanen prudència a tothom, però especialment als pagesos. Els companys de Munt FM han parlat amb ells. Laura Porroy, bon dia, què t'han dit?
Bon dia, Anna. Veus de preocupació i també de prudència als municipis de la franja de Ponent. L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, demana als pagesos extremar les mesures de seguretat pel brot detectat a Saidí. Alguns pagesos es desplacen a aquest municipi del Baix Cinca per subministrar fruita a l'empresa Frutas l'Espesa, on s'hi ha detectat un augment de casos. Escoltem Manel Ezquerra.
Tenim molt bona relació i veient aquestes últimes notícies que expliqueu, que farem, pues, és clar, augmentar aquest contacte partint de via directa a veure què està passant i recomanar les nostres explotacions agrícoles familiars, que també n'hi ha, que porten la fruita de Saidí, pues que extremin les precaucions, que em consta que ho estan fent, i hem de treballar tots units per a intentar fer front i tallar qualsevol cadena de transmissió en qualsevol moment que ens pugui sorgir a qualsevol dels pobles.
L'altre focus es situa a Binèfar, proper a Almacelles, a l'Alt Segrià. Josep Ibarz, alcalde del municipi, explica que la preocupació és principalment des de la perspectiva social, ja que a les poblacions tan properes hi ha molts vincles.
Estem a 4 quilòmetres tan sols a la franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartides, tinc meus pares, tinc germans a molts pobles de la franja, per tant és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social i econòmic també, perquè si això ens acaba afectant a la part catalana, tornarà a afectar negativament al sector de la restauració i per tant demanem en aquest cas que el govern Aragó intenti controlar el màxim possible aquesta situació perquè realment s'ha pogut solucionar el més llarg possible.
També s'han detectat casos a Fraga i Montsó.
Gràcies, Laura, des d'Emun FM. Seguirem atentament què passa amb aquest rebrot. De moment, canviem de qüestió i parlem del pla Barcelona Demà Compromís Metropolità 2030, un projecte que vol sumar esforços de tota l'àrea metropolitana per recosir el futur post-Covid-19 en un territori on hi viuen més de 5 milions de persones. I és que la idea d'aquest pla és implicar tots els ajuntaments de 7 comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, el Penedès i Garraf. S'hi plantejaran accions pels propers 10 anys en clau industrial, de mobilitat o mediambiental. Avui aquest compromís es presentava en Societat a Barcelona i el seguia la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia, què ens n'expliques?
Bon dia, Anna. Així és, un pla que va més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona i que engloba 164 municipis, també de la segona corona, que agruparia fins a 5 milions d'habitants. Després de reunir-se amb diversos alcaldes i alcaldesses, alguns presencialment i d'altres per via telemàtica, Ada Colau ha comparegut al Saló de 100 de l'Ajuntament, acompanyada dels batlles de Granollers, Terrassa i Mataró. Colau ha dit que per afrontar els reptes de l'Agenda Sostenible 2020-2030 és imprescindible i oportú fer aquest pas endavant.
Des d'una perspectiva de tota la regió, perquè si no, no tindria sentit, no? Ens quedaríem coixos. Per tant, fem un pas endavant per afrontar el nou Pla Estratègic Metropolità 2030-2030 i ho volem fer amb el conjunt dels ajuntaments del territori metropolità, és a dir, de la regió metropolitana. Com us deia, avui ens han acompanyat Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, però també volem que hi siguin Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i altres dels 164 municipis.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha celebrat l'acord perquè considera que permetrà a la ciutat deixar de ser el pati de darrere de Barcelona, dit, per passar a estar a la cuina de la governança. Ballart, a més, ha proposat ser un consell d'aquests 164 alcaldes.
Nosaltres en algun moment havíem parlat fins i tot de crear un consell d'alcaldes i alcaldes dels 164 municipis de la gran regió, per tant pot ser que en aquest moment doncs sigui l'oportunitat per poder crear aquest espai polític tan necessari. Per tant, tota la implicació per part de la ciutat i celebrem aquest moment històric d'avui.
I l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, també present al Saló de 100, ha reivindicat que passin coses ja, sense esperar els 2 anys de reflexió que planteja Colau a partir d'avui. Una de les accions immediates per Mayoral és exigir a la Generalitat una línia comuna d'actuació quan hi ha un episodi de contaminació atmosfèrica.
No pot ser que quan hi hagi episodis de contaminació a l'àrea metropolitana posi una limitació 80 en les seves vies d'alta capacitat i que els de la segona corona no poden fer-ho. No pot ser. I, per tant, aprofitem aquest treball conjunt per recordar que hi ha coses de demà.
I l'alcalde de Mataró, David Bote, ha celebrat també poder gestionar en comú un seguit de problemàtiques que diu traspassen els límits dels municipis i ha assegurat que el futur d'Europa passa inevitablement per les ciutats.
Gràcies, Mont. Més coses d'aquest dilluns, que és el primer dia feiner sense estat d'alarma i amb les fronteres obertes amb tot l'espai Schengen. L'aeroport del Prat torna a funcionar a mig gas, va reprenent els vols europeus, inclosa la connexió amb Porto, tot i que fins l'1 de juliol estarà tancada la frontera terrestre. Els viatgers surten només des de la terminal 1 amb accessos restringits. Sols hi poden entrar els que tenen un bitllet. Aquest matí les nostres companyes Toray Damas i Helena Puigdueta hi han anat. Helena, bon dia. Quin és el panorama?
Bon dia. Un centenar de vols operen avui des del Prat entre arribades i sortides, 28 de les quals provinents de països de l'espai Schengen. La resta, vols domèstics. Els més matiners, directament arribats de Mallorca. Més activitat avui que ahir i més treballadors desplaçant-se per feina encara que turistes. També es nota, però, que algunes companyies com Vueling amplien des d'avui les seves rutes nacionals i internacionals. La màxima aquests primers dies aquí a l'aeroport és informació, prevenció, higiene, pantalles i megafonia recordant l'obligatorietat de mantenir distància de seguretat i mascareta, itineraris senyalitzats i facturació a través de mampares de metacrilat. Els viatgers admeten agafar el vol amb tranquil·litat i asseguren que el passatge sol ser respectuós amb les normes. Alguna crítica, però, per l'aglomeració, en alguna ocasió, en els autobusos de recollida a peu de pista. Mentrestant, personal de seguretat recorda que a la terminal no s'hi pot accedir sense bitllet o només per l'acompanyant d'un menor o d'una persona amb necessitats especials. A l'arribada, control de temperatura i declaració de responsabilitat informant d'on s'allotgen i durant quants dies.
Gràcies, Helena. I parlem també de casals i colònies, que avui també són notícies. Començaven a posar en marxa aquest matí Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés, les dues principals entitats que n'organitzen, tenen gairebé 85.000 infants apuntats. Els casals tindran per un format atípic. Nens i nenes entraran per torn, se'ls prendrà la temperatura i rentar-se les mans és la primera activitat obligada que faran. Cada monitor tindrà un màxim de 10 infants que hauran de portar la mascareta de casa. Els companys d'Esplugues Televisió han anat a veure el primer dia el centre Esplai Flor de Neu de la Fundació Pere Tarrés. Ferran Alcàsser, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Aquest matí han arrencat per tot Catalunya els casals d'estiu per a milers de nens i nenes amb les circumstàncies derivades de la pandèmia del coronavirus, un inici que arriba només 3 dies després que acabés el curs escolar amb les aules gairebé buides, una represa a les activitats marcada per les nombroses mesures de seguretat. Així, el casal d'estiu Flor de Neu, organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Sant Vicenç dels Horts, ha obert les portes tot realitzant controls de temperatura als infants que anaven arribant. Jordi Martí, monitor del casal Flor de Neu, explicava alguns dels aspectes del protocol de seguretat.
Distribuir-los en grups de convivència, que són de màxim 10 persones, i aquests grups no es poden canviar, o sigui, no es poden estar en contacte entre diferents grups durant la setmana. I només podrem estar amb el nostre grup de convivència, amb la resta no.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això ho necessitaven molt, el fet d'estar molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, que ja els trobaven molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
Gràcies, Ferrandes d'Esplugues Televisió. Pel que fa al setembre, la tornada a l'escola, la ministra Isabel Celà assegura que l'organització als centres educatius permetrà neutralitzar un possible rebrot sense haver de tancar tot l'edifici a Catalunya i arreu de l'Estat. Ho ha apuntat en declaracions al Món RAC1.
I la voluntat del govern és la de mantenir obertes les escoles tot i l'aparició d'un rebrot en la propera tardor.
Estamos mucho mejor informados ahora en relación a esa capacidad para detectar el rebrote y vamos a establecer un ordenamiento interno dentro de los centros educativos que nos permita separar grupos para que si en el caso desafortunado que se pudiera eventualmente producir un rebrote podamos rápidamente perimetrar el grupo y no necesitar cerrar la escuela, ¿no?
La titular d'Educació també ha anunciat la signatura d'un conveni amb altres ministeris, també amb les comunitats autònomes, per a la distribució de 500.000 dispositius tecnològics per a aquells estudiants amb dificultats per accedir a l'aprenentatge telemàtic.
I més entrevistes. El president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós, assegura que el sistema sanitari català no només necessita diners per posar-se al dia, també un canvi d'organització. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa, edició Matí. Seguia les seves paraules el nostre company David Fleta. David, bon dia, què ens en destaques?
Jaume Pedrós ha estat crític amb la manera com s'ha tractat el sistema sanitari català.
ha dit que es tracta d'un sistema abandonat, infrafinançat, que segueix una lògica de fa dècades i amb personal que no treballa en bones condicions.
I fins i tot passat ha hagut de venir la Covid per posar de manifest d'una manera descarnada que el nostre sistema sanitari l'hem tingut, ara l'hem tingut parlant en primera persona amb la societat i els seus representants en general, el sistema sanitari ha quedat una mica abandonat.
Pedrós també ha estat crític amb la gestió de la pandèmia a nivell estatal i europeu. Assegura que s'hauria d'haver aïllat Madrid i que va fallar el sistema europeu de detecció de pandèmies. A més, afirma que és necessari que hi hagi una indústria local que fabriqui material de protecció. Tot i això, Pedrós valora que el confinament s'ha fet bé i que la coordinació de totes les UCIs de Catalunya ha estat extraordinària.
Gràcies, David. I encara en clau sanitària, l'Institut Català de la Salut ha presentat avui un programa adreçat a tot el personal que ha estat a primera línia durant la pandèmia per millorar-los l'estat emocional. Vol fer-ho a partir de museus i centres d'art. Més detalls amb la Montse Hidalgo. Montse, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. Un quadern específic ajudarà a fer el recorregut terapèutic a través de les obres d'art seleccionades amb exercicis de respiració i tècniques de control de les emocions. El personal sanitari és força reticent a demanar ajuda en aquest camp, per això la consellera de Salut, Alba Vergés, ha valorat l'experiència.
Sobretot ara, que és el moment aquell de, no, de baixada, de que tens la sensació que ha passat una època, malgrat no s'ha acabat tot, i que poden sortir moltes coses, poder-los donar eines com projectes així crec que és important. Això és construir-se noves realitats, també.
El Recuperart 19 es posa en marxa l'1 de juliol i el personal vinculat a l'àmbit de la salut podrà entrar de manera gratuïta mostrar la seva acreditació. El MNAC, però també el Museu Pau Casals del Vendrell, l'Episcopal de Vic, els museus de Cerdanyola, Tortosa, La Garrotxa o Sitges i l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu formen part del llistat de 16 museus que hi col·laboren en el projecte.
Gràcies, Montse. Passa un minut de 3:15. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els alcaldes dels municipis lleidatans propers a la franja demanen prudència pel rebrot d'Osca.
El govern de l'Aragó ha retornat 3 comarques a la fase 2, entre les quals les de la Llitera i el Baix Cinca. Recomana que els veïns no en surtin i evitar-hi desplaçaments si no és necessari.
En marxa el Compromís Metropolità 2030, un pla estratègic per l'àrea metropolitana que s'ha presentat aquest migdia.
És un projecte que vol sumar esforços de 7 comarques en clau industrial, de mobilitat o mediambiental. Afecta més de 5 milions d'habitants.
I avui es donava el tret de sortida de casals i colònies, això sí, amb un format atípic.
Els nens entren per torns, els pren la temperatura i s'han de rentar les mans. Cada monitor tindrà un màxim de 10 infants que hauran de portar la mascareta de casa.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant de piscines comunitàries i de com, amb l'arribada de les altes temperatures, es van adaptant a l'era post-pandèmia. Ens ho expliquen des de Cugat Mèdia. Martí González, bon dia.
Bon dia. Des de mitjans de maig es permet l'obertura de les piscines recreatives en aquells territoris que es trobessin en fase 2, amb aforament màxim d'un 30%, respectant les distàncies de 2 metres entre persones usuàries i aplicant les mesures de seguretat i higiene necessàries. Unes condicions que, segons la directora de MAT Immobiliari, Joan Amat, la gran majoria de comunitats han acceptat i complert.
Per nosaltres ha estat un descans, que trobis que la gent és receptiva. Sempre hi ha un tant per cent petit, que no fa cas de res, però ja no feia cas ni en el confinament, que semblava la gent gimnàs a fer gimnàs i quan ho tenien absolutament prohibit. La gent tampoc es para a casa després en les ordres de les piscines, però en canvi, la majoria de gent, no sé si és un tema de por o és un tema de civisme, però realment està complint.
Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, hi ha comunitats que encara no han reobert piscines ni zones comuns per no poder complir amb totes les restriccions. De fet, explica Amat els canvis de normativa normatives i l'avançament progressiu del desconfinament ha provocat en molts casos confusió sobre què estava permès i què no. En general, a Sant Cugat s'ha imposat l'autocontrol dels veïns per seguir les mesures sanitàries i en aquest sentit també es deixa a criteri dels veïns si es permet o no l'entrada a les instal·lacions de persones no residents, malgrat totes les dificultats. Això sí, a mesura que avanci l'estiu, les administracions de finques preveuen una major acceptació i una acció responsable dels veïns i veïnes que fan ús de les zones comunes.
Gràcies, Martí. Des de Cugat Mèdia, adaptació a les piscines, però també a les festes majors. Avui ens ocupem del cas de Canet de Mar, de com s'ho faran amb la nova realitat imposada pel coronavirus. Ràdio Canet de Mar, Carlota Tanganelli, bon dia, què ens expliques?
Bon dia. La regidora de Festes, Assumpta Revoltós, ha explicat que una de les principals preocupacions que han tingut ha estat poder controlar l'aforament. Per aquest motiu, aquest any cal inscriure's per poder participar dels actes. D'aquesta manera s'establirà un control d'accés al recinte. Si hi ha molta demanda, no descarten programar dues sessions de cada acte.
Ja està funcionant, però vull dir que la gent molt bé, està responent força, s'estan apuntant, i era l'única manera que podíem nosaltres controlar l'aforament, perquè també ens sabia molt de greu que hi hagués 500 persones fent una cua i que després només en puguem entrar 400.
El tret de sortida a la festa major serà el 26 de juny amb el pregó a càrrec de la doctora Magda Campins, canatenca i cap de servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Després hi haurà un concert amb The Six Sisters. Pel que fa als focs, no es faran des de la platja i és que per evitar aglomeracions els diables s'encarregaran de llançar-los des de diferents indrets per tal que puguin ser vistos des dels terrats, balcons i finestres.
Gràcies, Carlota, des de Canet de Mar, de Ràdio Canet. I avui, en clau cultural, hem de passar també per Olot, en aquest cas per fer balanç de com els han anat aquesta iniciativa que la setmana passada us destacàvem, els autoconcerts que feien aquest cap de setmana. Olot Televisió, Paula Núñez, va agradar la iniciativa?
Bon dia. La música en directe ha tornat a Olot en un format per recordar els autoconcerts. Els grups Garrotxins, Relat i Cosama han estrenat aquesta proposta inspirada en els autocinemes dels anys 50, que convidava el públic a aparcar el seu cotxe als terrenys de l'antiga estació i sintonitzar una freqüència de ràdio per poder escoltar l'actuació. Ho explica Jordi Serrat, programador musical d'Olot Cultura.
Molt contents per l'acollida, tant dins del sector, dins els propis músics i la indústria, i el públic, perquè cada dia hem tingut ple el recinte, per tant, escolta, rodó, molt bé. Motos i bicis, el temps no ens ha acompanyat i per tant ha de ser més complicat, però a nivell de cotxe és fantàstic.
Pop per Xics i el Pot Petit van actuar dissabte a la tarda al segon autoconcert, aquesta vegada amb famílies i nens dins dels vehicles. Tot i la pluja que va caure en alguns moments, es van tornar a exaurir totes les places.
Crònica d'Olot Televisió, gràcies Paula. I encara sobre rodes, a Figueres la setmana vinent és festa grossa per Sant Pere, una festa més enllà de la Revetlla, i també preparen concerts amb escenari mòbil, en aquest cas damunt d'un autobús. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, més detalls, bon dia.
Bon dia. Figueres proposa música amb microrevetlles per celebrar la seva festa major d'estiu, Sant Pere. Des de l'Ajuntament volien revitalitzar aquesta festa, però la pandèmia del coronavirus ha fet que aquests canvis hagin hagut de ser diferents. El Pop Petit i l'Orquestra de Diversiones seran els encarregats de posar música a la festa en tres espais diferents de la ciutat, en un escenari mòbil damunt d'un autobús. Dos concerts dividits en tres que es faran el dissabte 27 i el diumenge 28. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Però el més important de tot és que anem als barris. Traslladem la festa als barris amb tres escenaris que evidentment es garantiran totes les mesures de seguretat. Hi haurà un registre previ, serà una festa gratuïta, però hi haurà un registre previ.
Uns concerts que tindran aforament limitat i per tant els interessats hauran d'agafar entrada gratuïta a través de la pàgina de Figueres Escena. Els concerts seran asseguts i es podrà accedir amb grups de màxim 4 persones. També es prendrà la temperatura, s'haurà de portar mascareta i s'hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Tanquem aquí la crònica cultural. Arribats a aquest punt, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè el Barça tira de cantera per rebre l'Atlètic Club. El tècnic Quique Setién ha donat la llista de convocats pel partit de demà davant l'equip basc, en què hi figuren fins a 7 jugadors del filial, a més d'Ansu Fati. Recordem que Sergi Roberto i De Jong segueixen de baixa per lesió. Un Barça que ha perdut el lideratge de la Lliga després de la polèmica victòria del Real Madrid ahir al camp de la Real Societat per 1-2. Els blancs van veure's beneficiats en les tres accions decisives que va haver d'analitzar el VAR. Ara, amb l'empat a punts, però el golaveratge favorable al Madrid, els blaugrana preparen el partit de demà davant l'Atlètic Club, Quique Setién, diu que ja preveia que haurien de guanyar tots els partits si volien ser campions de Lliga.
Igual, es verdad que estamos ahora por debajo, pero quedan 8 partidos por disputar y nosotros seguimos teniendo la misma idea, el mismo objetivo, que es ganar todos los partidos y estar ahí hasta el último. Ya lo preveía antes, que tendríamos que ganar prácticamente todo, igual que ellos, y esperar a ver hasta el final a ver qué es lo que pasa.
Seguim parlant de futbol, però de tercera divisió, perquè un històric d'aquesta categoria, com és el Vilafranca, ha decidit fer un pas endavant i treballa en una professionalització integral de l'entitat. Des de Ràdio i Televisió de Vilafranca ens ho explica Josep Maria Soler.
La junta directiva del Futbol Club Vilafranca, que encapçala el seu president Joan Soler, vol buscar solucions pel futur de l'entitat, buscar enllaços per fer del tot viable la professionalització i també buscar l'ascens a la segona divisió B. Fa unes setmanes, l'entitat ja va confirmar la incorporació del reusenc Gerard Escoda com a nou secretari tècnic, càrrec que fins la temporada 2018-2019 va ocupar Iago Aguilar. Però la renovació serà molt més profunda i els de l'Alt Penedès signaran un acord amb persones vinculades al Lleida Esportiu que controlaran la gestió dels vilafranquins.
Actualment hem decidit amb junta doncs fer aquest pas endavant i la millor opció, en aquest cas, hem triat és anar de la mà d'un equip professional per aprendre'n i per poder nodrir-se també esportivament d'una sèrie d'avantatges.
Cal dir que en l'àmbit esportiu ja s'han produït 7 baixes al Vilafranca, amb Xavi Civil, Luca Tremiño, Lucas Ribeiro, Pablo Amantini, Ángel de la Torre, Julio Serrano i Martí Tàpia, que deixen el club.
I a segona divisió B, Kilian Gran ha renovat amb l'Olot i Nils Mortiver ho ha fet amb el Barça B. També hi ha novetats perquè Adri Díaz, migcampista procedent del Badalona, ha firmat per l'Associació Esportiva Prat de cara a la propera temporada. I en tenis de taula, Jordi Morales abandona la disciplina del Club Natació Sabadell per tornar a jugar a casa seva, amb l'Esparreguera. Durant l'etapa al club sabadellenc va aconseguir un títol mundial i ser escollit com a millor palista del planeta. I en futbol sala, el Barça ja és a Màlaga per disputar el play-off express de la Lliga. Els d'Andreu Plaza recuperen Esquerdinha, però tenen la baixa important de Ferrao, que no s'ha recuperat de la lesió. Els blaugranes juguen el partit de quarts de final demà a les 5 de la tarda davant el Llevant. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Doncs ho deixarem aquí. 3 minuts i una mica més per arribar al punt de les 3. Nosaltres tornarem, però ja serà demà, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del meu mar. El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del meu mar.
Amb la veu del nostre cor.